que tenim ganes de parlar de cultura i com que de cultura se'n fa tot arreu i com que els caps de setmana no ens podem moure d'on som, si us sembla, des d'aquí, des de l'Estat de Gràcia, us volem presentar tres propostes de tres punts diferents del país. Comencem a Lleida i anem cap al cinema.
Hay dos personas dentro de mí. Me gustaría ser María, pero está la Calas, de quien debo estar a la altura.
Això que sentiu és el tràiler de María by Calas, una de les moltes pel·lícules que el cinema Screenbox de Lleida, l'antic cinema Funàtic, ha ofert online des de l'agost. Parlem ara amb el gerent d'aquesta sala, Miguel Ángel Carrillo. Bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, Miguel Ángel? Demà, Miguel Ángel, demà comença el cine Screenbox un altre cop a obrir les portes, però heu fet una oferta online fins ara, que fes-nos una valoració. Com ha funcionat?
Bé, bueno, de fet, fa un parell de mesos que l'hem posat en marxa i la veritat és que ha sigut justament amb el tancament de l'últim mes, doncs, quan això s'ha dinamitzat i ha funcionat i ha respost la gent. De fet, respon la gent que tenim nosaltres dintre del nostre entorn respecte a les sales presencials, que al no disposar de l'espai presencial, doncs es decanten per l'opció que dintre del nostre entorn doncs els hi podem oferir de manera virtual.
Quina era la idea? És a dir, què podia consumir la gent i a quin preu? Com funcionava això?
Doncs funciona. Està operativa i, de fet, no solament la pot utilitzar la nostra comunitat, sinó qualsevol usuari. El que passa és que la resposta principal la tenim precisament de la gent que ens ve a les sales presencials. Doncs l'oferta tenia que ser bàsicament la mateixa, marcar una mica una línia editorial centrant a la promoció que tenim a les sales presencials i posar doncs, a l'espai virtual un tipus de pel·lícula doncs, de les mateixes característiques, del mateix perfil, que és el que programem a les sales presencials. Llavors, que parlem de cinema autor, cinema europeu... doncs el tipus de cinema que habitualment programem.
I si la gent ara volgués mirar alguna de la programació que teniu online, què haurien de posar al Google, per exemple? Perquè igual l'adreça és llarga, no? Però què haurien de buscar?
Doncs, no, el més fàcil probablement és connectar-se amb el nostre web, que és screenbox.cat.
Ah, perfecte.
I a partir d'aquí doncs, tens la programació presencial, però també tens una pestanya on pots clicar i allà et conduir directament a l'espai virtual.
Screenbox.cat, no?
Screenbox.cat.
Pantalla caixa.
Molt bé. I aviat arrenca també, Miquel Àngel, la programació del Lleida Visual Art, el Festival Internacional de Cinema de Lleida, que també tindrà presència a Screenbox, no?
Exacte. Doncs és la primera edició, començarà el divendres vinent. El cert és que estava previst doncs, fer-ho a final d'octubre i la primera setmana de novembre. Doncs justament tot plegat va coincidir amb el tancament forçat i bueno, l'alternativa era doncs, fer-ho únicament virtual o esperar-nos perquè bueno, pensàvem doncs, que el tancament aquesta vegada doncs, duraria poc temps i així ha estat i la sort és que podrem fer-ho tant de forma presencial com de forma virtual perquè tot i que la majoria de festivals doncs, ara estan optant per respectar les dates i decantar-se de manera automàtica per la opció virtual, el cert és que sempre hi ha un perfil de públic que a la millor és més reticent i que realment vol gaudir d'aquests esdeveniments amb un espai tradicional. I valia la pena esperar-se i la veritat és que hem estat de sort perquè l'ajornament doncs, ha estat efectiu i ara ho podrem posar en marxa. Des de la primera edició estem il·lusionats, tenim ganes, la programació és molt potent i espero que la gent es pongui.
Molt bé, Festival Internacional de Cinema de Lleida. Una altra cosa que m'agrada molt que feu, les sessions on demand, què són això? Tu pots doncs, pràcticament llogar a la sala i veure el que vulguis, no?
Sí, és un projecte. De fet, l'espai virtual l'hem batejat com a sala 11, perquè en aquest moment nosaltres tenim tres sales presencials únicament, i el projecte més immediat doncs, és que el timing del projecte està en funció una mica de com evolucioni el carrer i com evoluciona la situació sanitària, però en principi nosaltres el que tenim intenció és d'implementar 7 sales més presencials on oferirem justament aquest servei, que seran sales molt, molt, molt petites, entre 8 i 10 seients, on la gent, doncs, a part de que nosaltres programem aquestes sales a la programació habitual, doncs, també hi haurà franges de la setmana on la gent podrà programar les seves pròpies pel·lis i el seu propi contingut.
Molt bé.
Sense necessitat que nosaltres intervenguem en la proposta.
Sí, senyor, reinventar-se en època de pandèmia, sí, senyor.
Vindrem amb la Maria a veure Citizen Kane.
Ai, sí, em faria molta il·lusió.
Miquel Àngel Carrillo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Mi nombre es Norma Teresa Cuevas de Aresta. Tengo 37 años, soy madre de 17 hijos.
Doncs ara anem cap a Reus, al Baix Camp.
Anem al Baix Camp per seguir veient cinema, en aquest cas pel·lícules fetes a partir de material d'arxiu. És el fil conductor.
Sí, sí, és aquest és el fil conductor del Festival Internacional de Cine de Reus, Memory Mash, que va arrencar dimarts passat i que durarà fins diumenge.
A aquesta hora saludem l'Anna Petrus. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que a més de cineasta és la flamant directora artística de Memory Mash de Reus. Explica'ns una mica, què és el Memory Mash?
Bueno, doncs bé, és un festival, Memory Mash, que agafa pel·lícules que treballen amb la imatge d'arxiu, però amb un sentit molt ampli, no? No només la imatge d'arxiu clàssica que coneixem com a, diguéssim, document històric, sinó també pel·lícules que treballen amb la imatge d'arxiu per donar una segona vida, un segon significat a aquestes imatges, fins i tot per crear una ficció a partir d'aquestes imatges d'arxiu. És a dir, tot allò que creativament s'obre davant del cineasta per treballar amb imatges que, diguéssim, pertanyen a un altre moment, no han sigut rodades expressament per aquesta pel·lícula que presenta.
I suposo que moltes vegades aquests cineastes i aquests artistes treballen amb arxius i imatges que han trobat per casualitat o amb cintes que hagin trobat amb uns encants vells o coses de família antiga, o com funciona això?
Sí, bueno, clar, hi ha molts diferents tipus d'imatge, no? Tenim tot el que tenim a la Filmoteca de Catalunya, per dir, o les filmoteques, no? Que és forma part de la nostra memòria històrica. I després també, evidentment, per exemple, aquest any tenim una pel·lícula que es diu Video Blues, que treballa amb les imatges gravades amb la High Bull familiar dels anys 80 de la família de cineasta, no? I és un viatge d'aquesta cineasta cap a entendre o reentendre la història de la seva infantesa, tot allò que se li va escapar de les fissures familiars en aquell moment perquè era nena, no? I que després la troba a través d'aquestes pel·lícules familiars, no? Vull dir que realment l'ús i el tipus d'imatges d'arxiu que hi poden haver són molt variades i molt diverses.
Aquesta és la 15a edició del Memory Mash, que s'havia de fer al Teatre Bertrina de Reus del 4 al 7 de novembre, però al final es reconverteix en festival online. On i com es pot seguir?
Doncs, bueno, la nostra pàgina web de Memory Mash, allà mateix pues, els usuaris interessats poden registrar-se i gratuïtament poden tenir accés a tota la nostra programació. Llavors, bueno, tot això fins al diumenge, no? Vam arrencar el dimarts i fins al diumenge 29.
I si no tinc mal entès, també a Filmin hi ha una petita selecció, no?
Exactament. Filmin sempre, bueno, això ja és de cada any, tenim una petita selecció del que s'ha fet aquest any. Aquest any tenim La Vuelta de San Perón, El hombre que pudo matar a Michael Jackson, El abogado y los Gloucesters, un petit tast del que ha estat la nostra programació aquest any, que és la programació aquest any.
El Memory Mash de Reus, Anna Petrus, directora artística del festival. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bona
tarda.
Adéu,
adéu.
Benvinguts al teatre més petit del món. Voleu passar aquí a la platea?
No, i poca broma, eh? L'última proposta que ho fem és doble de Girona, també de Barcelona. Comença en una casa del barri vell de Girona, on us reben així, molt a prop, i fent una brometa de la quantitat de gent que sou, perquè és que realment és el teatre més petit del món, amb el Martí Pere Ferrer. Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com esteu?
Bé, si no es pot fer teatre als teatres, doncs el farem a casa, encara que no puguem ser més de 6. És una mica això el que has fet tu.
Sí, la veritat és que això va començar quan ens van tancar els teatres, allò a part d'anar a fer manifestacions i a cridar, que també era necessari, vaig decidir que jo tenia que fer alguna cosa i em semblava que la cosa de reivindicar-se més era actuant, i allò amb la broma vaig dir, bueno, doncs faré teatre a casa, i vaig allò fer uns tuits, i de cop i volta es va començar la gent a animar a venir, i això s'ha convertit en un fenomen que estic una mica espantat i tot, perquè em sembla que hauré de posar el teatre a casa de veritat.
No, un moment, Martí, a casa teva o tu anaves a casa d'ells?
No, jo a casa meva. La gent ve a casa meva, al menjador, he portat els mobles i he muntat allà al pis del Tennessee Williams i de cop i volta doncs rebo cada dia 5 persones, a vegades matí i tarda, perquè ara la cosa... El que passa que ara vaig acabar el dimecres, perquè ara ja estic al Teatre Gaudí, ara en aquests moments estic al Teatre Gaudí, per tant, l'estrena de demà, i bueno, aniré fent dilluns, dimarts, dimecres, però bueno, porto com ja moltes funcions a casa, i la veritat és que s'estableix una història molt xula, perquè actuar per davant de 5 persones, la gent ho sent com un privilegi, i jo redescobreixo aquesta obra, La vida secreta de Tennessee Williams, la descobreixo de nou, perquè la proximitat també te dona una dimensió molt diferent, no? Fa 10 anys que la faig, aquest monòleg està per tota la Catalunya, l'estat espanyol, en castellà, Llatinoamèrica, i bé, va ser una manera també de subsistir aquest mes de novembre, que no sabíem on anar i on parar.
Vull dir que ha sigut un fenomen una mica estrany a Girona, i bueno, potser continuaré, eh? Ja et dic, els dilluns, dimarts i dimecres, que tinc lliure, i continuaré per Nadal, potser faré pacte de Nadal, però bueno, la idea també era subsistir, també un acte reivindicatiu i animar els companys que també...
Ups.
Teatre, encara que els tanquin, no els actors no depenem de les parets, continuem siguent actors, no? Per tant, busquem els nostres espais alternatius, complir les normes, evidentment.
Martí, ens explicaves que demà estreneu al Teatre Gaudí una obra amb un títol bastant premonitori, Una nit molt complicada, de la qual sí. Tu n'ets el director, eh?
Sí, jo soc el director de La nit molt complicada. Ara surto de l'assaig, perquè estem acabant de... És una obra que vam estrenar a Girona, és el projecte de crear una companyia estable d'actors professionals a Girona, i hem aterrissat aquí al Gaudí portant aquest text. Havíem d'estar unes 5 setmanes, n'estarem 3, demà estrenem fins al 13 de desembre, i la veritat és que és una comèdia molt divertida. Passo del drama de Tennessee Williams aquí en aquesta Una nit molt complicada al Teatre Gaudí. Demà a les 8 del vespre estrenem, i si la gent té ganes de venir a riure, passar-s'ho bé amb aquesta producció, que també agraïm molt que produccions de les comarques doncs estiguin cartelleres barcelonines, no? Perquè es veu poc teatre de Vic, de Figueres, de Reus, a Barcelona, no? I sí. Per tant, que una producció gironina es pugui estrenar aquí a Barcelona, doncs aquí el que vol dir, i més ara que jo crec que la gent té ganes de riure i passar-s'ho bé, doncs de veritat que convidem a tothom que vingui al Gaudí, perquè val la pena aquesta una nit molt complicada.
Ai, sí, quines ganes d'anar al teatre, de veritat. Martí Pere Ferrer, sí, no? Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies, us esperem al Teatre Gaudí.